Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 1:15 d'11 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Les 11:24, seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 24 de febrer, amb nosaltres als estudis de la ràdio La Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Com cada 15 dies ens visita a Receptes per al Benestar i, a més, Rosa, avui podem estar una mica més contents de l'habitual, sí, perquè la gent comença a animar-se en aquest aspecte i ja fa 15 dies, en l'última visita aquí a la ràdio, ja van fer-nos una petició.
Sí, parlar de... Direm primer difícil i després ho posarem fàcil.
Val.
De la escotofòbia...
Molt bé, i ara això traduït al
o
cristià...
O nictofòbia, que jo penso que ho posem difícil perquè sembli més interessant, però simplement vol dir por a la foscor.
La por a la foscor.
A la foscor, sí.
Bé, doncs una persona que ens va fer arribar, aquesta en aquest petició. Cas, aquesta petició per a parlar sobre la por a la foscor. Com ho has preparat per a donar resposta a aquesta gent?
Ho farem evolutiu. Evolutiu vol dir començarem a la infància i acabarem amb els adults, que és el procés, diguem, de natural, Comencem amb la infància. La infància és una etapa que se pateixen moltes pors i ansietats, per moltes raons, però, per exemple, les més importants són la inseguretat del nen no sap, de no saber, o saber poc de les coses, de la incomprensió del món, un món que encara està per conèixer, per descobrir, de, encara té una, no té una capacitat que és la capacitat d'anticipar i, per tant, no es pot preparar per les coses, i de la vivència constant de les limitacions de les seves pròpies capacitats o forces, no? El nen dubta de les seves capacitats i forces perquè és petit i encara no les té desenvolupades i, per tant, de la dependència dels altres. Tot això fa que es carregui, a mesura que es va sent més conscient de les coses, aquestes coses fa que es carregui de més inseguretats i de més pors. La por en si és un mecanisme de defensa que ajuda els nens a evitar situacions potencialment perilloses. És una emoció adequada quan el perill hi és. Però també a vegades és... Quan el perill és real, és adequat, però a vegades el perill és imaginari, que això els hi passa amb els nens, i si bé és una resposta del cos que es prepara per reaccionar davant una situació de perill, quan el perill no és real, sinó és imaginari, llavors és quan se donen aquestes pors que ara parlarem. Recordem, ho han dit moltes vegades, que les persones, nens i adults, no distinguim entre una situació real i una situació vivament imaginada. Si jo m'imagino una situació de por, passo per un lloc estret, fosc, no hi ha ningú, i començo a pensar, ai, aquí, si ve algú, si em passa alguna cosa, el meu cos reacciona igual com si el perill fos real, i allí no hi havia cap de perill, és la meva imaginació. Són algunes pors normals, ara les anomenarem, igual que apareixen, afortunadament, amb l'evolució adequada del nen, van desapareixent. El problema és que alguna d'aquestes pugui quedar, després ho veurem amb els adults, o no se treballi adequadament. I les pors, diguem-ne, que van apareixent de manera adequada, no adequada, normals, no? Que ens podem trobar, és de 0 a 1 anys el nen pot plorar davant estímuls desconeguts, cares que no coneix, té por. De 2 a 4 anys pot tenir, aparèixer la por als animals. De 4 a 6, aquí apareix la por a la foscor, els éssers imaginaris, monstres, fantasmes. El nen molt imaginatiu i molt intel·ligent té tots els números de tenir por, perquè ell munta les seves pel·lícules i hem dit que el cos no distingueix. Una por real d'imaginada reacciona igual amb por. Estar sol, els elements de la natura, per exemple, els trons, els llamps. De 6 a 9 anys pot aparèixer ja, van canviant, fixeu-s'hi, la por al dany físic, a la mort, és més conscient ja d'aquestes coses, el ridícul per l'absència d'habilitats escolars i esportives, una por, fa por a fer el ridícul davant la classe, davant els companys. De 9 a 12 anys ja apareixen pors a coses com incendis, accidents, contraure malalties. Aquí també pot aparèixer una por el divorci dels pares, o també la por al mal rendiment escolar, i dels 12 als 18, por relacionades amb l'autoestima personal, com és, per exemple, no ser prou capaç intel·lectualment, no ser prou intel·ligent, l'aspecte físic, l'adolescència és molt important, por al fracàs, i també por a les relacions socials. Encara que aquestes pors puguem dir que són pròpies de l'edat, mai hem ni d'ignorar-les, ja li passarà, ni ridiculitzar-les, quines tonteries, tu ja ets gran, que no sé què, mai. Tampoc sobreprotegir-les, perquè li donem quin missatge li donem al nen? Si el sobreprotegim d'alguna cosa és que li donem el missatge de que hi ha un perill real i que ell no és capaç d'afrontar-lo. La sobreprotecció dona el missatge aquest de hi ha un perill real i tu no ets capaç d'afrontar-lo, per això jo estic aquí. Per això jo te salvo. Per tant, molt important, ni ignorar-les, ni ridiculitzar-les, ni sobreprotegir-les. Cal parlar del tema, cal concretar la seva por, en concret a què tenim por, posar-li nom a allò que ens espanta, perquè lluitar contra allò que ens espanta és més fàcil. I, evidentment, mai en els nens transmetre les nostres pors i inseguretats. És a dir, una cosa és que jo també tinc les meves inseguretats i les meves pors, però que, segons com actuo davant d'ell, el que faig és transmetre-li. Si jo, per exemple, oh, és que jo tinc molta por aquí, tinc molta por allà, què estàs fent davant el nen? Bé, estàs donant pistes, estàs donant idees. Per tant, ni ignorar-les, ni ridiculitzar-les, ni sobreprotegir-les, ni transmetre-les d'una manera directa, fent-li conscient de les nostres pors i les nostres inseguretats. En concret, davant la por, la foscor, sol ser a l'hora d'anar a dormir. Ser a l'hora d'anar a dormir, perquè dormir implica passar d'un estat de vigília, d'estat d'alerta, a l'estat de repòs, no? De descansar. Per disminuir, per fer-ho progressiu, idees, fer-ho progressiu, disminuir, per exemple, la llum a poc amb els nens. És a dir, davant la foscor, els nens, tot això des de segons l'edat monstre, segons l'edat a que em facin mal o que entri algú. Per tant, no passa res si progressivament anem adaptant el nen. És així com se treballa l'esposa, afrontant-les progressivament. Anem adaptant el nen a una intensitat de llum cada vegada més baixa, i també es pot jugar amb el tema de la porta, no? La porta cada vegada més oberta o cada vegada més tancada. És important també amb els nens acostumar-lo a seguir la mateixa pauta abans d'anar a dormir, perquè la rutina, els rituals, li proporcionen un hàbit saludable i a més li donen molta seguretat. El nen necessita el seu ritual, perquè això li dona seguretat, de control. Per tant, no canviar hàbits, no canviar... També es manifesta, m'he deixat de dir-ho, la por, només sols a l'hora d'anar a dormir, sinó amb la negativitat. El que passa que aquí es poden barrejar d'altres coses, amb la negativitat anar a dormir fora de casa. Anar a dormir fora de casa. Adaptar-lo a poc a poc, a la situació de poder dormir sol i sense llum, d'una manera progressiva, seguint les pautes, seguint els rituals que el nen necessita perquè li doni tranquil·litat. I també se pot acompanyar, l'adult se la pot acompanyar durant uns minuts, però no intentar que cada vegada s'allargui més, no? Perquè el nen jugarà amb això, jugarà que cada vegada estos 5 minuts siguin més llargs perquè tingui companyia. Procurant no estimular-lo massa. Si estem amb ell, no li fem pessigolles en aquell moment, o no li llegim un conte des de la teatralitat, perquè l'únic que fem és activar-lo, és deixar-lo en vigília i encara ens costarà més dormir. Precisament se tracta de parlar amb tons monòtons o no fer moviments bruscos, acariciar-lo, però si vols, però a poc, tons monòtons a l'hora d'explicar el conte, perquè la idea és que passi, que s'avorreixi una mica, que passi...
Un conte avorrit,
Clar, o explicar-lo de manera avorrida.
Avorrida, sí.
Perquè passi, en aquest to, passi una mica... Què mos passa als adults? Agafes un llibre, diu, no puc dormir, agafo un llibre avorrit i al cap de 5 minuts m'adormo, no? Pues el mateix, no? I en el moment de la separació, quan deixem el nen, mantenir una actitud ferma, perquè a vegades ja no és la por del nen, sinó el sentiment de l'adult de que li sap greu o la sensibilitat de pobre me'l deixo aquí sol. S'ajunten les pors del nen amb les inseguretats o les pors del pare o de la mare. Per tant, tindre una actitud ferma. El nen li passarà, una actitud ferma si fem aquestes coses. Perquè durant el dia puguem arribar a acostumar el nen a les pors. A vegades hi ha jocs per superar la por. Per exemple, el típic aquest de la gallineta o la gallina cega, no? primer em tapo jo els ulls amb un no veig res i trobo el nen, no, que està amagat, i després al revés, ara te toca tu, te tapo els ulls i a la primera me deixo ganxar, vull dir, lo deixo poc temps, no? Però cada vegada puc anar incrementant el temps en què el nen me trobi i s'acostumi a que no hi hagi llum, no? O, per exemple, les ombres xineses, estem a l'habitació, tanquem la llum i en una com si diu això, sí, fem sombres d'animals o el que sigui, o amagar-se en un lloc que està més aviat fosc, o jo que sé, o buscar una sorpresa a l'habitació però amb la llum apagada, jocs que a poc poden anar fent que el nen afronti la foscor, no? És la manera de poder superar les coses. Si ho fem més o menys així, per la pròpia evolutiva i perquè la manera d'educar-la i d'afrontar-la és adequada, podem dir que la por passarà, aquesta, n'hi ha moltes de pors.
Sí, però, aquest cas estem parlant sobre la por a la foscor.
Però sembla ser que hi ha un 10% aproximadament de la població adulta que també no ho té clar, això de la foscor. No li acaba de convèncer, no?
Que no només és amb els petits.
No, probablement perquè o ho hem sobreprotegit, o probablement perquè no l'hem afrontat, o per les raons que siguin, hi ha persones que... adultes que també tenen por a la foscor. A veure, els adults no tenim por als monstres perquè som conscients de que no existeixen, però la por a la foscor en adults té a veure amb d'altres coses i té a veure amb el desconeixement, la por al que no coneixem, la por té a veure amb inseguretats i té a veure amb desconfiança. Desconfio d'allò que no controlo. Moltes ansietats amb els adults és per la por a perdre el control. I en situació de foscor a la nit, quan no hi veiem, encara tenim més aquesta sensació de que no controlo. Bé, la por no ve tant als monstres i el que ens pugui passar, sinó una mica la sensació de pèrdua de control. I la pèrdua de control amb els adults, allò, la sensació de que no podem controlar totes les coses, és una font molt important d'ansietat, de preocupació i d'ansietat. Desconfiança, hem dit. També, se donen situacions típiques com quan ha hagut una separació, doncs aquella por a dormir sol, a estar sol, no? O una persona que s'ha quedat viuda, no? És a dir, no tenir a la vora amb algú, la por a la soledat també té a veure. També té a veure amb preocupacions tipus en estrès, no? Imaginar començar una nova etapa de la meva vida, pot generar esta por, o la inseguretat davant el futur, no? Començar coses noves, inseguretat, tot, per això et dic que en adults ja és més complicat, però se pot manifestar a l'hora d'anar a dormir, perquè sembla ser que durant la nit és quan surten més aquestes inseguretats, aquestes pors. Jo no controlo tant, durant el dia puc controlar la meva ment, els meus pensaments, però cara a la nit, més cansada, adormida, mig adormida, tot això, la imaginació, el pensament, va una mica més a la seva, i sembla ser que aquí se'n surten més aquests punts dèbils que tenim les persones, aquestes inseguretats, que ara a la nit som més vulnerables, i per tant més preocupacions. Podem entrar en un cercle viciós, no? Perquè si tinc por d'anar a dormir o d'estar sola o a la foscor, me desvetllo, apareix l'insomni, un dia no passa res, dos dies tampoc, tres tampoc, però amb el temps, si jo no descanso bé, si jo no dormo bé, el que faig és, aquest estrès me baixa tot, les defenses, i m'ho baixa tot, no físiques, psicològiques, físiques també, l'estrès, però hi fa que encara sigui més vulnerable, i quan més vulnerable, més estrès, més inseguretats, en aquest cas a la foscor o a lo que sigui. Llavors, quan insomni, a veure si m'explico, por a la foscor, insomni, l'insomni em porta més estrès, l'estrès me fa més vulnerable a les meves pors, més por a la foscor.
Estem al cercle.
Estem en un cercle d'aquests viciosos. Per tant, jo amb els adults, a vegades fa vergonya, no, explicar, de dir, és que encara necessito una petita llum per a dormir. Bueno, jo soc molt pràctica en aquest sentit. Si no hi ha d'altres problemes, m'he dit, no, és que això de no, és la punta de l'iceberg de moltes altres coses, de moltes altres inseguretats. I la por és molt concreta. És a dir, jo necessito per a dormir i descansar bé una miqueta de llum, doncs no passa absolutament res. Posa't una mica de llum, descansa bé i no entris en aquest cercle tan perillós, no? Perquè al final la persona acaba sense piles, sense forces. Descansa bé, que és fonamental per a estar més forta i per a combatre millor les inseguretats i les pors. Si necessites un ritual determinat de dir, doncs jo necessito dormir en coixí, sense coixí, cara aquí, la porta tancada, la porta oberta, no fem mal a ningú, no generem cap malestar. És a dir, si la por és concreta i la podem combatre a través de les petites estratègies que tots tenim, tenim les nostres estratègies per fer front a les nostres inseguretats, jo no li donaria més importància, és a dir, cadascú té les seves rutines, però si la por aquesta, hem entrat en un cercle d'aquests viciosos, o la por amaga d'altres inseguretats, doncs això sí que s'hauria de treballar d'una altra manera, no? Aquest 10% s'hauria de treballar. Però moltes vegades hi ha persones que diuen, és que encara dormo en una miqueta de llum. Bueno, n'hi ha que dorm a la finestra oberta, n'hi ha que dorm en pijama, n'hi ha que dorm sense. Vull dir, no passa absolutament res si és puntual, no? Si no, aquí hi ha altres coses, i el que hi ha és o que hem entrat en un cercle d'aquests o, bueno, són persones que tenen altre tipus d'ansietats relacionades fonamentalment en aquesta sensació de pèrdua de control, no? No controlo i això me genera inseguretat, incertesa, i no sóc capaç de veure moltes vegades aquestes persones que en esta vida, lamentablement, però és que és així, tot no es pot controlar i que he d'aprendre a viure en... Això, he d'aprendre a viure, que hi ha moltes coses que, per molt que vulgui, no depenen de mi i no les puc controlar. Jo, la pràctica, no? A vegades me n'adono que la persona està millorant, està creixent o està superant aquestes coses perquè és capaç de separar allò que depèn d'ell o d'ella d'allò que no depèn d'ell o d'ella. I treballar, fer les coses bé o intentar créixer i millorar amb aquelles coses que sí que depenen de nosaltres i acceptar sense esta inseguretat, sense esta ansietat que ens dona el fet de no poder-ho controlar, acceptar aquelles coses que no depenen de mi i, per tant, no les puc controlar, no les puc canviar. Quan la persona és capaç de separar el que depèn d'ella del que no, és que ha entrat en una fase que cada vegada tindrà menys estrès i menys ansietat, perquè és capaç d'acceptar que en aquesta vida hi ha coses que no depenen de nosaltres i que no les podem controlar, que jo puc fer les coses el millor possible i després passar el que hagi de passar. He trobat un text per acabar. Tenim temps? Sí, per acabar.
Ràpidament, sí.
Simplement, que diu, no sé de qui és, però com que m'ha agradat, si algú se sent al·ludit,
que ho digui.
Diu, lo dic literalment, com estava. Diu, la verdad sobre el miedo. Diu, no le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. No le tienes miedo a las alturas, sino a caer. No le tienes miedo, no tienes miedo ante la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, sino a no ser amado. No tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad que ya se fue. No tienes miedo a intentar otra vez, tienes miedo a ser lastimado por la misma razón una y otra vez. És a dir, no li hem de tindre por a la por, perquè la por, hem de tindre por a les coses, a por. Hem de saber afrontar les coses que són reals, però no aquelles coses que no ho són, o hem de saber afrontar les coses, perquè a vegades el que ens porta és ja no tindre, és a dir, por a la por, por a lo que pot passar. No, la por a l'amor, a morir, no em deixa viure. No, viu, perquè lo de més ja vindrà. És a dir, diferenciar aquestes coses. És una mica el resum.
Molt bé, doncs d'aquesta manera esperem haver donat resposta al nostre oient que ens va fer arribar aquesta petició. I en 15 dies, Rosa, hi tornem.
Sí, si n'hi ha alguna petició, doncs ho faríem, i si no, ja traurem algun tema nou.
Perfecte. Molt bé, Rosa, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.